Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de sol i calor moderada. Des de fa poc més de 2 hores ja som oficialment a l'estiu.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 21 de juny del 2021. Avui al Supermatí us explicarem que torna el sol després d'un cap de setmana en què quasi pràcticament no l'hem vist, només la vam veure ahir al vespre. Som a l'estiu ja, des de les 5:32 del matí, i això doncs ens acompanya, ens arriba el sol amb temperatures del voltant de 30 graus a l'interior del Baix Empordà. Tindrem vent, això sí, amb onades màximes d'un metre. Atenció avui al vent que pot arribar a fer en diversos punts de la costa. I amb l'arribada de l'estiu, doncs, hem de fer balanç de com esperen tenir l'ocupació d'hotels i restauració de la Costa Brava aquest estiu. De moment hi ha molt d'optimisme. Mica en mica va havent moviment entre setmana, però els caps de setmana estan arribant gairebé al 100% d'ocupació i 100% en restauració, tal com explica des del grup Costa Brava Centre, i de seguida l'Eugènia ens ampliarà. I per cert, avui també ho explicarem, que la platja de Castell Platja d'Aro i la de Sant Antoni de Calonge estaran obertes aquest Sant Joan. Notícies que també us avancem aquí a Ràdio Capital, com moltes més que us explicarem al llarg del dia. 8:02, moments de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Ei, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Optimisme per l'ocupació d'hotels i restauració a la Costa Brava aquest estiu.
Judit Llobarol, gerent del grup Costa Brava Centre, ha explicat que des de principis de juny es van activar les reserves de cara a l'estiu i fins al setembre. Falta una mica de moviment entre setmana, però sí que és veritat que els caps de setmana diu que estan arribant gairebé al 100% d'ocupació en allotjaments i al 100% en restauració.
La setmana passada vam explicar què faran per la revetlla de Sant Joan als municipis del Baix Empordà en platges. Avui també ens en queden dos. Quins, Anna?
Sí, la setmana passada vam parlar del que faran municipis com Palafrugell, Palamós o Sant Feliu de Guíxols. Avui hem de parlar de Castell Platja d'Aro, que mantindrà les platges obertes, i Sant Antoni de Calonge, que tindrà platges obertes però cales tancades. De seguida explicarem més detalls.
Per cert, Pere Tallada recupera l'aparcament de pagament, excepte per residents i treballadors.
La sala de plens...
Moment, que no és aquesta notícia que volem explicar. Ara sí.
Pel primer cop es farà mitjançant la implantació d'una zona blava. Aquest sistema substitueix el règim de tarifa única anterior i el nucli disposa de 3 bosses d'aparcament perifèrics que sumen un total de 440 places.
Per cert, important de cara a l'estiu, avui que entrarem a l'estiu, Begú ha executat el 40% de les franges de protecció contra incendis.
La sala de plens de l'Ajuntament va acollir aquest divendres 18 de juny al matí l'acte de recepció de les obres d'obertura de franges de la fase 1 a Begú. Abans de finals d'any s'executaran un 20% més de franges i el 40% restant es durà a terme al llarg de l'any 2022.
Marxem cap a Calonge, Jordi Gafes, perquè Calonge farà retirar passos trampes perillosos de camins públics.
Concretament, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni farà retirar 3 passos canadencs, que són un sistema de trampes per evitar que els animals hi passin dels camins públics annexos al Mar Ribot. Els propietaris de la finca havien demanat un permís i tenien una llicència per fer-ne la construcció, per evitar el pas dels senglars. Però el que al final s'hi ha fet no garanteix la total seguretat de pas dels vianants, tant dels animals, i per tant l'Ajuntament ha establert que el que s'ha construït finalment no compleix amb els requisits que demanava la llicència.
Vull 8 i 5 minuts hem d'explicar que Palamós i l'Ametlla de Mar s'han unit aquest cap de setmana pel mar. Aquesta activitat, una activitat que s'inclou dins la Festa Major de Palamós, que el municipi celebra aquests dies amb les jornades centrals del 23 i el 26 de juny. Té tots els detalls en Sergi Villena.
Els municipis agermanats de Palamós i l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, segueixen refermant els seus llaços d'amistat i aquest cap de setmana la unió s'ha fet palesa per mar, impulsant el repte de l'equip Ocean Cats de poder completar a rem la travessia entre els dos municipis costaners separats per 122 milles nàutiques, l'equivalent a 225 quilòmetres.
I la Cuina de l'Empordanet ja ha editat la guia d'aquest any, que es va presentar la setmana passada al restaurant Boutique, guardonat amb una segona estrella Michelin. En Vicenç Fajardo, president de l'agrupació de la Cuina de l'Empordanet, en parlava aquí al Supermatí de Ràdio Capital i parlàvem també de les perspectives econòmiques d'aquest estiu.
Sí, per a ell la guia és com una carta de presentació d'una agrupació de restaurants que té l'objectiu de promocionar el territori i la cuina de proximitat. Les novetats d'aquesta guia són principalment la qualitat de les fotografies que donen protagonisme als xefs i als seus plats. Al marge s'han incorporat dos establiments més, el Diferent de Begú, dirigit per Marc Caner, i el Saó de Fonteta, dirigit pel mateix Vicenç Fajardó.
I en esports, la Unió Esportiva Torroella i la Unió Esportiva L'Estartit passaran a ser filials del Llagostera.
Aquest passat divendres, els tres clubs van fer públics diversos comunicats en el que expliquen l'acord d'afiliació al que han arribat. Segons la comunicació emesa per la Unió Esportiva Llagostera, l'aliança derivarà en un club més fort en nombre d'equips i oferta formativa.
I el comentari d'avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 7 minuts, ens l'envia el gestor turístic Martí Sabrià.
Judit Llobarol.
El dilluns llegia l'Isabel Gàmez que deia que l'Empordà està més de moda que mai. A la matinada del dimarts, aquesta noia que no dorm mai, anomenada Carme Fenoll, em recomanava llegir l'Andreu Mascollell en un article a l'Ara, que ella ja s'havia empassat i en el qual demanava millorar el turisme. I aquella mateixa tarda, l'Anna Garriga, de Gana d'Econòmiques de l'UDG, em trucava per dir-me que no estava gens d'acord amb l'article de l'exconseller. Tot plegat, ara que em toca fer el comentari, m'obliga a parlar una vegada més de turisme, segurament de l'única cosa que en sé una mica i de la qual puc parlar. No puc estar més d'acord amb la Sàbel sobre el fet que l'Empordà està de moda, però m'atreviria a matisar que no és una moda passatgera. Més aviat es tracta d'una tendència del turisme i de l'excursionisme que no es conforma amb el sol i la platja i que a l'hora d'escollir la destinació busca altres continguts, paisatgístics, culturals, gastronòmics o socials. Intueixo que la Carme se sentia representada per l'article d'en Mascollell. Ella, que des de les xarxes i potser sense voler, és una dels principals prescriptors de l'Empordà i que s'adreça a un perfil de gent a qui aquests continguts culturals els són especialment atractius. No hi puc estar gaire d'acord i sense que això sigui un precedent envers les seves valuoses opinions. Coincideixo amb l'Anna Garriga que l'anàlisi de Mascollell té una marcada visió barcelonina al turisme. Per això valulo l'equipament de la degana gironina, que ha liderat un important treball sobre el pes del turisme en les comarques de Girona, amb resultats tan aclaparadors com el fet que al Baix Empordà el turisme significa el 26% del PIB i quasi el 30% de la població ocupada. Fem-lo culpable de tot, sense oblidar, però, que els festivals de música, els museus, les sales d'art, l'àmplia oferta gastronòmica i d'oci o la feina de molts joves a l'estiu també són per culpa del turisme.
Les 8 i 10 minuts, ja sabeu, podeu recuperar el comentari a radiocapital.cat. I ara hem de conèixer la previsió del temps per avui, per aquests dies. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Fa poques hores que hem canviat d'estació. Amb quin temps comencem l'estiu?
Doncs encetem l'estiu astronòmic amb més temps assolellat en general del que hem tingut el passat cap de setmana. Recordem que l'estiu meteorològic ja va començar el passat 1 de juny, però ha estat avui quan oficialment a les 5:32 minuts d'aquesta matinada hem arribat al solstici d'estiu. Tal com comentàvem, majoritàriament serà un dia assolellat amb una mica de vent de component sud i garbí d'intensitat moderada a la tarda que provocarà lleugera maror amb onades màximes d'un metre. La temperatura comptarà amb màximes al voltant dels 30 graus a l'interior del Baix Empordà i una mínima que baixa fins als 15-16 graus. Demà continuarem parlant majoritàriament de sol i una temperatura que baixa lleugerament fins dimecres-dijous, quan tindrem un temps més inestable amb major probabilitat de pluja. Pel tram final de setmana, però, la temperatura torna a recuperar-se.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ja que ja estem a l'estiu, doncs avui una cançó que s'hi refereix. Us parlem al ritme de Zoo i la seva cançó estiu, la cançó del dia avui al Supermatí.
Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van per dins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons, critica per les formes, i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porta en clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara. Que vull mirar al ull si un dia arriba l'hora. Que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquest estiu, al Carrefour Nou Centre de Figueres, obrim les portes de dilluns a dissabte i fem horari d'estiu pensat per les teves compres. T'esperem de 9:30 del matí a 10 de la nit. Vine i aprofita les nostres ofertes d'estiu. Només al Carrefour Nou Centre de Figueres.
El Festival Ítaca us proposa 3 nits de concerts a Gualta. Nit empordanesa amb Masoni, Sant Josex i Jordi Serradell. Talent quilòmetre zero per una nit de festa. Nit jove amb The Tyets, Ariana Abecassis i Galgo Lento. Promeses de l'escena musical catalana. I tancarem el cap de setmana amb Núria Graham, que avança temes del seu nou disc. Del 4 al 6 de juny. Entrades a itacacultura.cat.
Neus Mar i el Nito Figueres Trio presenten Heroïnes, un homenatge a dones que canten i ens encanten.
Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor.
Ana Belén, Soledad Jiménez, Noah, Ana Torroja, Edith Piaf, Judith Nederman i moltes més, interpretades per la Neus Mar, acompanyada del trio de Nito Figueres. Heroïnes, el proper 27 de juny, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell. Venda d'entrades a palafrugellcultura.cat.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogans, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Vuit i 17 minuts. Després de més d'un any de restriccions, aquest estiu torna l'esperança de recuperació econòmica i així ho reflecteixen les reserves als hotels i restaurants de la Costa Brava i les bones expectatives de cara a l'estiu.
Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, ha explicat des de principis de juny que es van activar les reserves de cara a l'estiu i fins al setembre.
Es va animant l'activitat i, per tant, sí que entren molt a últim moment, a last minute, però podem dir que estem amb uns percentatges d'ocupació en aquests moments molt positius.
Segons Lloberol, falta una mica de moviment entre setmana, però els caps de setmana estan gairebé arribant al 100% d'ocupació en allotjaments i al 100% en restauració. En aquests moments, doncs, les reserves augmenten progressivament, esperant molts bons resultats de cara a l'estiu.
I amb bones expectatives de cara al pont de Sant Joan, que aquest any és bastant ample, és bastant gros. Per cert, per Sant Joan, platges obertes a Castellplatja d'Aro i també a Sant Antoni de Calonge. La setmana passada vam començar a explicar què faran per la revetlla de Sant Joan dos municipis d'aquí de casa nostra. Moltes platges del Baix Empordà van decidir tancar per evitar aglomeracions i per això hem volgut saber què faran aquest any els municipis amb platges. Una resposta que vam començar a respondre la setmana passada i avui tenim més informació d'aquests dos punts que dèiem.
Sí, la setmana passada vam veure com la majoria de municipis de la comarca opten per obrir les platges i permetre que la gent hi celebri la revetlla. Tot i això, cada municipi té les seves particularitats. Vam parlar de Palafrugell, Palamós, l'Estartit o Sant Feliu de Guíxols, per exemple. Una informació que podreu recuperar a la nostra web radiocapital.cat. Avui, però, portem informació de dos municipis més. Per una banda, Castellplatja d'Aro. Les platges estaran obertes, tot i que més vigilància policial, segons explica l'Ajuntament a Ràdio Capital. A més, per evitar aglomeracions a l'hora de veure els focs artificials, el consistori ha optat per realitzar-ne 3 simultàniament a les 3 viles. A Castell d'Aro, a la zona de l'Institut Ridaura, a Platja d'Aro, a l'espai nord de la Platja Gran, i a Segueró, a l'entorn del Parc de Sant Ramon. Això ho ha explicat l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, en declaracions d'aquest mitjà.
Però és veritat que hem optat per fer focs doncs aquest any, recordant que l'any passat no es van poder fer per la situació de Covid, però sí que els hem recuperat i els hem recuperat des d'una triple visió. Hi haurà focs de Sant Joan a la Platja Gran, a Platja d'Aro, però també n'hi haurà a Segueró i a Castell d'Aro. I per tant pensem que d'aquesta manera fem que també puguem intentar evitar l'aglomeració de voler veure tots els focs allà mateix. I per tant intentar que no hi hagi una gran aglomeració a la nostra Platja Gran.
això a Platja d'Aro, en aquest cas a Platja d'Aro, dèiem que hem de parlar de dos municipis. Quin és el segon cas?
És Calonge i Sant Antoni. A Sant Antoni les platges estaran obertes, però en canvi es tancaran les cales. A més, segons ha explicat l'Ajuntament de Calonge a Ràdio Capital, s'habilitaran espais per tirar petards a la platja del Monestir, a la platja de Sant Antoni, a l'Espigó de Costa Brava i a Torre Valentina. Com en altres municipis, Sant Antoni també reforçarà la vigilància policial de la policia local en coordinació amb els Mossos i, finalment, el consistori també ha prohibit fer fogueres la nit de la Revetlla. Així ho explica el regidor de Turisme i Platges de l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni, Joan Caner.
Revetlla Sant Joan, les platges del municipi de Calonge Sant Antoni, situades a tot el que és el perímetre Sant Antoni, estaran obertes, a excepció de cales, que han considerat que s'havien de tancar al 100%, i per tot el que és la pirotècnia s'habilitaran tres espais repartits en l'àmbit de la platja per poder donar contingut en aquest aspecte.
I com us deia, un element important ara que arriba l'estiu és la protecció contra els incendis, i en aquest sentit Abegú han fet un pas endavant perquè ja han avançat molt en la protecció dels boscos a través de les franges perimetrals. Es tracta d'un projecte que Begú està duent a terme des de finals del 2020. És la franja de protecció perimetral i la neteja de les zones verdes interiors que ha de permetre controlar millor un incendi si fos el cas, i de moment ja s'ha executat el 40% de l'obra.
Els vehicles del padró municipal, residents i treballadors...
Segons que no és aquesta la notícia que hem d'explicar, ara sí, endavant.
La sala de plens de l'Ajuntament ha acollit aquest divendres 18 de juny al matí l'acte de recepció de les obres d'obertura de franges de la fase 1 a Begú. En l'execució dels treballs hi participen, a part del consistori, el Consell Comarcal del Baix Empordà, la Diputació de Girona, el Departament d'Interior, el Cos d'Agents Rurals i les empreses especialitzades contractades. A l'acte hi va intervenir l'alcaldessa de Begú, Maite Selva, Xavier Turró, tècnic del Medi Ambient de l'Ajuntament de Begú, Gabriel Marzo, representant de la Regió d'Emergències de Girona, Ignasi Dalmases, cap d'àrea regional del Cos d'Agents Rurals de Girona, Albert Ballesta, director de Serveis Territorials d'Interior Girona, Marc Albet, conseller del Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà, i Jordi Camps, diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.
Hem d'explicar clar on s'estan duent a terme aquestes obres de franges.
Les obres es duen a terme en l'àmbit de sòl no urbanitzable que limita amb el sòl urbà construït i no construït. A més, s'actua sobre diferents franges que ja havien estat executades en un passat, i abans de l'inici dels treballs es va sol·licitar la pertinent autorització als diferents propietaris afectats per les franges. Les zones on s'ha executat les franges són la zona residencial Begú, la Casa de Campo, Esclanyà, la zona d'Esvalls, zones de l'entorn de Begú, s'apunta la Borna i Son Ric. Ara, abans de finals d'any, s'executarà un 20% més de les franges previstes, i durant el 2022 s'ha previst que finalitzi el projecte amb el 40% restant corresponent al quadrant nord-est del municipi. El projecte contempla diverses actuacions sobre la vegetació que cal executar a les franges de protecció contra incendis, així com a les parcel·les i zones verdes d'interiors. Entre elles hi ha limitar la vegetació i reduir la densitat d'arbrat i l'estassa del sotabosc. Els treballs queden perfectament detallats en el 123/2005 de 14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Per què és necessari un projecte per prevenir incendis en aquest cas?
Doncs Maite Selva, alcaldessa de Begú, explica que la gestió dels incendis implica seguretat màxima de les persones i els habitatges. Les prevencions d'onades de calor fan que els municipis com Begú, que presenten característiques problemàtiques pel tema d'incendis, s'hagin de prevenir.
Bueno, el tema de orografia i un paisatge que, bueno, de muntanyes i desnivells i de complexitat de l'orografia que tenim del municipi. Que...
I molta urbanització.
I molta urbanització, exactament. Dins del nostre municipi tenim 52 urbanitzacions, 140 quilòmetres de carretera, per tant tenim un municipi que té unes característiques, o sigui, molt maques per moltes coses, però problemàtiques pel tema d'incendis.
Xavier Turró, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, segueix a la línia de l'alcaldessa i afegeix que les franges són necessàries per a la prevenció.
O sigui, les franges protegeixen a les persones, perquè
eliminem combustible, llavors, de les zones habitades, urbanitzacions, nuclis de població, què fem? Què aconseguim? Que els bombers, com que no hi ha tant de combustible, puguin controlar més ràpidament aquell incendi. I això eviti, doncs, per exemple, que s'hagin de fer evacuacions i que es puguin fer confinaments.
I de Begur anem no gaire lluny, anem cap a Peratallada, perquè si voleu anar, doncs que sapigueu que ja heu de tornar a pagar. Aquest dissabte ha entrat en servei la regulació de l'estació de vehicles als aparcaments públics de Peratallada, que per primera vegada es fa implantant la zona blava. Ja no hi ha la tarifa única anterior que... tenia un preu una mica més lògic, ho dic perquè aquest cap de setmana ho hem patit, i aquest cap de setmana personalment i alguns membres de la ràdio hem anat a Peratallada a dinar i ens hem trobat amb aquesta zona blava que diuen des de l'Ajuntament que volen que millori el servei, que promogui la rotació de vehicles i que generi una forquilla de tarifes més adaptada als possibles perfils dels usuaris. El fet, però, és que resulta més car, ja no hi ha la persona a l'entrada controlant i resulta, evidentment, més car. Serà que 3 euros 3 hores. Més detalls, Eugènia Güell.
Els vehicles del padró municipal, residents i treballadors a Peratallada i els visitants que hi pernoctin no hauran de pagar la tarifa. El nucli disposa de 3 bosses d'aparcament perifèrics que sumen un total de 440 places, que són el pàrquing del camí de Sant Feliu, 200, el pàrquing de dalt, 200 més, i un pàrquing de l'església amb 40 places.
Vuit i 26 minuts a Calonge. Calonge retirarà passos trampa perillosos en camins públics. Jordi.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni farà retirar 3 passos canadencs, que són un sistema de trampes per evitar que els animals hi passin, dels camins públics annexos al Mar Ribot, a llevant del terme municipal. Els propietaris de la finca n'havien demanat la instal·lació amb un projecte per tancar el perímetre. De fet, tenien una llicència per posar-los, pensats per evitar el pas dels senglars. L'Ajuntament ha obert un expedient urbanístic perquè l'actuació dut a terme no coincideix amb la permesa per la llicència concedida. Per tant, es requerirà la restitució de l'actuació de manera que es garanteixi la seguretat de pas dels vianants, vehicles, cavalls i ciclistes. Aquesta llicència la va concedir l'anterior govern el 28 de setembre, 2 dies abans de la moció de censura. Aquests passos s'havien de fer garantint el segur pas de vehicles, persones, bicicletes i cavalls. Tal com s'han executat, però, són un perill per la circulació segons el consistori. A la pràctica, la separació entre els elements metàl·lics és excessiva, tant perquè hi passi una cama humana com una pota de cavall, amb el subsegüent risc de lesions que això comporta. Diversos veïns de la zona han fet arribar les queixes a l'Ajuntament, que al final n'ha decretat la retirada i la restitució. Amb l'aparició dels passos s'havien instal·lat també cartells que prohibien el pas a cavall per la zona. Des de les hípiques, que ja en celebren la retirada, han afirmat que evitaven passar-hi pels voltants, i els pagesos locals han reivindicat que aquest és un traçat històric de l'antic camí que unia els castells de Vila-romà i Calonge.
Vuit i 28 minuts. L'altre dia parlàvem amb en Vicenç Fajardo de la cuina de l'Empordanet sobre la nova guia que han editat des del col·lectiu. Aquesta guia que recull els restaurants que formen part d'aquest col·lectiu de la Via de l'Empordanet, de la cuina de l'Empordanet. Vicenç Fajardo, president de l'agrupació, va passar per aquí pel supermatí, com dèiem, divendres.
Exacte, les novetats d'aquesta nova guia són principalment la qualitat de les fotografies realitzades per Lluís Català, que donen protagonisme als xefs, als seus palats i als paisatges que rodegen els restaurants. Al marge s'han incorporat 2 establiments més, el Diferent de Begur, dirigit per Marc Cané, i el Sau de Fonteta, dirigit pel mateix Vicenç Fajardo. Fajardo ens va explicar que la guia és una carta de presentació dels 18 restaurants de l'associació agrupats per promocionar el territori i la cuina de proximitat.
Bueno, al final no deixa de ser una carta de presentació d'una agrupació de restaurants que
el que estan provant de fer és promocionar territori i el lloc on vivim i fer la cuina de proximitat el més propera en el comensal que ens ve a visitar. I al final és una petita guia perquè la gent pugui, si vol, en un moment donat, agafar i visitar els 18 restaurants membres del col·lectiu i veure que hi ha una diversitat dintre del nostre agrupació, no?
Sobre això, Sandrine, a qui està dirigida aquesta guia i on es pot trobar?
Mira, està dirigida tant a la gent de la comarca com als turistes i es pot trobar a tots els establiments del col·lectiu, com també a les oficines de turisme. El president del col·lectiu va recalcar que en aquesta nova edició han volgut donar protagonisme als xefs que no acostumen a ser tan visibles. Si afegeix una fotografia d'un plat representatiu de cada casa, així com del paisatge que l'envolta.
Aquí el que tenim sobretot és localització, perquè una de les fotos de cada local és localització. Evidentment hi ha una foto del cuiner, que nosaltres també estem aprenent que li hem de donar també més protagonisme a sala, i sempre hi ha gent una miqueta més cohibida de voler sortir i donar la cara, però bueno, nosaltres seguirem empujant perquè les sales també estiguin presents. I després sempre la representació d'un plat que sigui més emblema o menys emblema de cada casa, que et situï una miqueta per fer un visual de què és el que es cuida en aquella casa i per crear una miqueta d'expectativa en el comensal, no?
I clar, quins efectes ha tingut el coronavirus i les restriccions per a aquest restaurant, Sandrine?
El president de l'associació va recordar que l'any passat no es va poder editar una nova guia i per tant es van centrar en l'edició del llibre sobre els 25 anys del col·lectiu. A més, va puntualitzar que si bé sempre han volgut ser molt estrictes i ordenats, l'aparició de la Covid-19 els ha impulsat a ser encara més rigorosos per tal de transmetre seguretat als clients. Va agrair als comensals que tan bon punt obrien de nou els restaurants i van anar per aportar el seu suport al gremi i estan esperançats de cara a aquesta temporada. El marge va recalcar que els mesos passats van ser difícils ja que no van rebre ajudes i els va costar mantenir l'optimisme. Va puntualitzar també que no es pot tractar de la mateixa manera un bar on entra i surt la gent que un restaurant on els comensals hi estan més d'un parell d'hores.
No es pot tractar igual que un lloc que hi ha una afluència d'entrada i sortida. Nosaltres, al final, a la taula, si són de 4, són de 6, o són de 8, o són del tamany que ens marquin ells que poden ser, aquella taula està ocupada durant 2-3 hores. La gent no tenim una afluència. Nosaltres, bàsicament, diria que la gran part dels nostres restaurants treballen sota reserva.
Clar.
Bueno, són coses. No m'ho vull ficar amb administració i aquestes coses o a nivell governamental, perquè nosaltres, evidentment, no ho hem passat bé, no ho estem passant bé, no tenim ajudes, no hem tingut res, i bueno, és una miqueta un salva si qui en pueda, i això no és fàcil.
Clar, i després també vam parlar de tot l'embolic que hi ha hagut les últimes setmanes i els últims mesos amb totes les restriccions.
Sí, finalment va explicar, no sense sentit de l'humor, que van estar bastant marejats amb les variacions d'horaris d'obertura i tancament dels establiments i que a vegades ni sabien a quina hora havien de tancar.
Arriba un moment que tot és molt incert, no? Ara sí, te deixo que sopis fins les 10, ara sopes fins les 11, ara les 12, ara la 1, ara... Que arriba un moment que jo quasi, mira, nosaltres que estem allà a la Unió de Costa Brava Centre, a la Unió d'Empresaris, al final has d'acabar trucant i dir, tu, què ens deixen fer? Perquè jo ja me tenen tan marejat que no sé ben bé què podem fer o no. Mira, ahir tenia una conversa sobre aquest tema i diu, Vicenç, a quina hora tanquem de nit? I jo dic, saps que no en tinc ni punyeta.
Clar.
Però clar, que és tan desdibuixat tot plegat.
Vuit i 33 minuts, repassarem o acabarem el repàs de l'actualitat d'avui amb una notícia esportiva. Un dia, per cert, marcat per la derrota d'ahir del Girona, que no va aconseguir pujar a primera, una nova derrota del Girona en una play-off d'ascens, per tant, encara no pot pujar el Girona a primera divisió. Avui al Supermatí parlem de futbol, també, perquè la Unió Esportiva Torroella i la Unió Esportiva l'Estartit passaran a ser filials del Llagostera.
Aquest divendres passat, els tres clubs van fer públics diversos comunicats en el que expliquen l'acord d'afiliació al que han arribat. Segons la comunicació emesa per la Unió Esportiva Llagostera, l'aliança derivarà en un club més fort en nombre d'equips i d'oferta formativa. Al seu torn, el Torroella ha afegit que l'acord li permetrà mantenir la identitat del club i, a la vegada, disposar d'uns recursos professionals i esportius d'un dels clubs referents del futbol gironí i català. I, finalment, la Unió Esportiva Estartit ha destacat al seu comunicat l'enfortiment del futbol femení, sent la casa de totes aquelles noies que vulguin jugar a futbol i fent un entorn professional i propici, sigui quina sigui l'edat o el nivell, diuen.
Vuit i 35 minuts, de seguida tornem, parlarem amb l'Anna, amb la Marc Coll, perquè avui tenim una nova secció de les veus de l'Empordà.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Saps com pots gaudir d'un estiu perfecte a Platja d'Aro? Guanyant un lot de fruita i verdura de Matlleu Origen per tot l'estiu. Ara tens la teva botiga d'alimentació saludable i sostenible a l'Avinguda Castell d'Aro 46. Préssecs del Penedès, gaspatxos 100% naturals i molt més. Vine a Matlleu Origen i participa al sorteig. T'hi esperem.
Neus Mar i el Nito Figueres Trio presenten Heroïnes. Un homenatge a dones que canten i ens encanten.
Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor.
Ana Belén, Soledad Jiménez, Noah, Ana Torroja, Edith Piaf, Judith Nederman i moltes més, interpretades per la Neus Mar, acompanyada del trio de Nito Figueres. Heroïnes, el proper 27 de juny, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell. Venda d'entrades a palafrugellcultura.cat.
Aquesta setmana, a Ítaca...
Què haries tu? Eso no lo saben ni tú.
Albert Pla presenta el seu darrer espectacle Os Acordais, on barreja cançons noves amb les de sempre i algun monòleg per ironitzar sobre la pandèmia. Sunshine. I la formació Black Music Big Band ens porta el seu nou espectacle Motown Project, un concert en què repassarà els hits d'artistes soul legendaris com Marvin Gaye, The Supremes o The Jackson 5. El 18 i 19 de juny a La Pera. Entrades a itaca.cat.
El blau és un color noble, bell, més perfecte que cap altre color. Falten paraules per descriure'l. Blau, el color del somni, el color de l'art. El color oceànic i del firmament. L'art és el blau. El cobalt és un color diví i no hi ha res tan bell per donar atmosfera a les coses. Del 17 de juliol fins al 15 d'agost, 14a edició del Festival Portal Blau. L'Escala, Empúries. Festival Portal Blau. Música i art a la Mediterrània.
Hi ha una ràdio tranquil·la. Una ràdio propera. Una ràdio diferent. Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la. Intensament.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola a tots, som els Blaumut i volem felicitar els amics de Ràdio Capital de Pals pel seu 20è aniversari i res, desitjar-vos molts èxits, que sigueu endavant amb aquesta tasca que feu i una abraçada ben forta. Vinga, fins aviat.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
No està quieta, si no fos gata, el canó de Palamós, ben mirat que n'és d'hermós.
Està clar que l'equip de Ràdio Capital no som els millors cantant habaneres, però el que sí tenim és el millor equip per explicar-te la cantada de Calella. Ens escoltem i ens veiem el dia 3 a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital, la ràdio de la cantada.
Ràdio Capital. 20 minuts i seran les 9.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un dia més, un dilluns més, tanquem el programa amb la secció Veus de l'Empordà, coneixent diferents curiositats i persones importants de diversos municipis del Baix Empordà, amb la Marc Coll. Bon dia, Marc, què tal, com estàs?
Dani, molt bé, i tu què tal?
Doncs bé, mira, ja tenia ganes de parlar amb tu, que feia temps que no fèiem la secció. Que
sí, ara feia dilluns que no, sí, que no fèiem la secció plegats.
Sí. Doncs sí. La setmana passada, amb l'Anna, vau parlar amb l'Anna Gutiérrez, membre de l'associació Alep de Sant Feliu de Guíxols. L'entrevista avui, per tant, continuem descobrint coses del mateix municipi?
Doncs sí, Dani, avui seguim parlant de Sant Feliu, perquè Sant Feliu és un municipi amb molta vida, i avui deixarem de banda la part més cultural, que és el que parlàvem amb l'Anna Gutiérrez, com bé deies, per conèixer com és la vida d'una de les esportistes més internacionals de la comarca. Avui parlem amb la Sílvia Roura, que és ciclista professional i guanyadora també de diferents campionats internacionals. Bon dia, Sílvia, què tal?
Bon dia.
Com estàs? Bon.
Molt bé, molt bé. Ara mateix a Andorra.
Sí, et tenim una mica llunyet avui, però bueno, parlarem una mica també del territori d'aquí de Sant Feliu, tot i que estiguis a Andorra, que realment tu ets d'aquí. Ara deia Sílvia això, que t'he presentat com a ciclista, perquè ets ciclista, però si parlem de ciclisme, la gent pensa en ciclisme de carretera, com seria per exemple el del Tour. Tu ets ciclista de muntanya, per això, oi? No sé quines diferències hi ha entre una i altra, entre el ciclisme de muntanya i el de carretera.
Bueno, jo faig llarga distància en muntanya, llavors bàsicament la bici és diferent i vas per la muntanya i no per la carretera. Llavors, tot i així, també entreno molt en carretera i a Sant Feliu hi ha molt bones carreteres per entrenar. La carretera de Sant Feliu a Tossa és superfamosa i un piló de ciclistes hi passem gairebé cada dia.
Però ajuda en aquest cas, perquè realment és el que dius tu ets, ets ciclista de muntanya, però fas l'entrenament en carretera. Això es fa, aquesta dualitat entre, no?, entre les dues parts. No sé si la gent de carretera també entrena a muntanya, ajuda o no ajuda, perquè realment són dos terrenys totalment diferents.
El ciclista de muntanya sí que entrena molt en carretera, en canvi el de carretera no entrena gaire en muntanya, perquè sí, són molt diferents. I bueno, necessites tècnica en muntanya, en canvi el ciclista de carretera no la té i prefereix no prendre riscos. I bueno, és això, en carretera no et fatigues tant, llavors el ciclista de muntanya entrena en carretera per agafar fons, resistència i així.
I també és veritat que el ciclisme de carretera és un esport d'equip, no? Els diferents membres es van rellevant i cooperen. No sé les competicions on participes tu, que en aquest cas són de muntanya, són 100% individuals o també hi ha la part de competició en equip?
Aviam, 100% individual no és, perquè també tens un equip a darrere que t'ajuda, però tot i així els mèrits és... Bueno, vas tu sol i fas tu la teva carrera. Si tens la sort de que un company d'equip va més o menys al teu ritme i podeu gestionar la carrera junts per guanyar els altres rivals, sí que ho fas, però si no, no.
sinó és més solitari, no? Vull dir que sí que és veritat que tens un equip que t'ajuda tant a l'entrenament com segurament si necessites alguna cosa, no, durant la carrera, però al final qui estàs pedalant ets tu sol i no és això, no has de passar el relleu a ningú, vull dir que al final has de començar i acabar tu i ho fas sola en aquest cas.
Sí, 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 és individual.
I també cal dir, no, que recentment, ja que et tenim avui aquí, has guanyat la Titan Series d'Aràbia Saudí i has quedat segona a la d'Almeria, que són més llargues de l'habitual. Com és de dur competir en aquestes competicions tan extremes i, a més, en uns climes tan exigents en aquest cas?
Perdó, és que Aràbia Saudí, és possible fer esport a Aràbia Saudí?
Bueno, nosaltres vam anar al gener que en teoria és un mes fred i tal, i vam arribar a 30 i pico graus, gairebé 40. I jo, a més, per ser noia, havia d'anar tota tapada. O sigui, no podia anar amb màniga curta i pantalons curts, els colzes i els genolls havien d'estar tapats, llavors realment vaig passar molta calor. Però bueno, va estar bé, i el desert d'Aràbia, la veritat és que és molt maco, és molt dur també, i bueno, és anar passant els dies. Al final van ser... Aràbia, em sembla que van ser 4 dies de carrera, gairebé 400 quilòmetres pel desert i així, i va ser dur, però vas passant els dies i ja vas mentalitzat que faràs això. Almeria, en canvi, van ser 6, i va ser el novembre de l'any passat, i ja no feia tanta calor, però tot i així també déu-n'hi-do, perquè Almeria també és Almeria.
Sí,
vam estar al
desierto. Sí, és un clima molt alt, ja. Sí.
Sí. Vam estar al desierto de les tavernes i bueno, va ser diferent, no hi ha les dunes del desert i així, però també hi havia molta sorra i van ser més dies, però bueno, són dos territoris molt diferents.
I com t'has d'entrenar per anar? Perquè clar, Aràbia Saudí no vas habitualment a entrenar, clar, en aquest cas, no sé com ho fas en un territori com el que estem per entrenar-te per una cursa com la d'Aràbia Saudí, per exemple. Almeria ho tenim una mica més a prop, tot i que no sé si anaves tampoc setmanalment per entrenar per la cursa, però en el cas d'Aràbia Saudí és més complicat.
Sí, bueno, entrenes hores, quilòmetres, i quan arribes allà, si et surt bé, passa per la sorra bé, i si no, doncs a caminar per les dunes. No pots entrenar-ho.
No, clar, és més complex. També ara has dit, Sílvia, una cosa que és molt interessant. En aquest cas, per exemple, tu vas trobar a Aràbia Saudí, que tu havies d'anar tapada pel fet de ser dona. Tu, que et dediques professionalment al ciclisme, no sé si t'has trobat més dificultats que els teus companys homes, com per exemple en falta de patrocini o menys oportunitats. No sé si ho has notat, com hi ha esports que es noten, no sé si en el ciclisme això està molt latent o no.
Sí, sí que hi és. El que passa que ara està pujant molt la noia en el ciclisme, cada cop hi ha més noies i cada cop s'intenta fomentar més, i hi ha molts patrocinadors que ara s'interessen més en noies que pas en nois. Llavors farà cosa de 2-3 anys que està pujant. Anteriorment sí que realment es notava moltíssim, però ara per ara pots dir que estem bastant igualats.
I realment, o sigui, al final és el que em dius, només t'has trobat així un cas que et veiessis condicionada a Aràbia Saudí per fet d'anar tapada. La resta de curses, vull dir, és indiferent, no? Vull dir, i no notes aquesta sensació de diferència entre un gènere i un altre.
No, la resta de curses no. A vegades ens fan fer menys quilòmetres, però és l'únic. Aràbia és un país que és així i ja està. O sigui, quan hi vas t'adaptes, i ja està. Però
no, però si
ves
com a turista també et passa el mateix, això és cert.
Sí, sí, sí.
Clar, no sé si en aquest cas, Clara, dèiem doncs, que aquestes dues carreres, en aquest cas segur que te n'has trobat amb altres, són molt diferents a les curses a les que estàs habituada normalment. No sé com és la preparació, si la canvies, a banda que després arribis allà i que, com el que deies, no? Vull dir que si et toca anar caminant, doncs a caminar, però no sé si canvies la manera d'entrenar el fet de fer doncs, aquesta cursa concreta a les que fas doncs normalment.
Sí, bueno, en general hi ha com més o menys 3 blocs de la temporada i centrem uns objectius, no? Segons l'objectiu d'aquest bloc, doncs preparem d'una manera o una altra. Per aquestes carreres que són tan llargues, de tants dies i tan dures, doncs es fan més hores, intentes entrenar més al migdia, amb més sol, I bueno, bàsicament és això, fer hores, hores i hores. En canvi, per altres carreres que són potser només d'un dia o que hi ha més desnivell o així, doncs entrenes menys hores i més intensitat. Bueno, un canvi és una mica segons l'objectiu de la temporada.
I clar, tu entrenes cada dia, entenc, no? Vull dir, pares algun dia? És diari això? No sé tampoc quantes hores al dia fas, però suposo que també és el que deies tu, no? Va per curses o per blocs, com deies en aquest cas. No sé si tens algun dia de descans o estàs tots els dies de la setmana entrenant.
Jo hauria de descansar, o sigui, el descans és molt important, és una de les parts més importants de l'entrenament, i a mi realment em costa molt descansar totalment un dia, i potser el meu dia de descans vaig al rocòdrom o vaig a caminar o faig alguna cosa perquè no sé estar parada, però un dia a la setmana no es toca la bici, un, la resta sí.
Bueno, està bé. Clar. Que t'obliguis, perquè al final, si no... Sí, digues, Dani, digues.
No, a mi m'agradaria parlar dels teus orígens, de quin moment neix la passió pel ciclisme, si és cosa de família o ja ho vas anar descobrint amb els anys.
Doncs jo de petita jugava a bàsquet i la veritat és que m'agradava molt. Vaig estar amb la selecció de Girona i així. I, bueno, era un esport d'equip i de cop un dia una amiga, una companya de l'equip em va dir: ostres, que fan una carrera a Sant Feliu de bicis, ella també anava en bici, i em diu: no t'agradaria provar-ho? I ho vaig dir, ah, vale. I ho vaig provar i no sé, em va agradar. I de cop vaig començar a entrenar amb aquesta amiga, vaig començar a guanyar curses, em va agradar, vaig veure que m'agradava més l'esport individual que el d'equip, i res, vaig deixar el bàsquet, vaig entrar a la selecció catalana de bici, i està d'allà fins ara. Em devia tenir uns 8 anys quan vaig començar. Sí, sí.
Déu-n'hi-do el canvi, perquè clar, el bàsquet i el ciclisme és totalment diferent. No sé en quin moment, perquè clar, vas començar, com bé deies, doncs, perquè una amiga et va dir: va, doncs fan una cursa a Sant Feliu, vés a provar. No sé en quin moment vas dir: vull entrar-me en sèrio i competir al 100% en aquest esport. En quin moment de la teva vida vas fer aquest canvi? Va passar de ser un hobby, per dir-ho així, a ser algo professional per tu?
Bueno, jo sempre he estat molt competitiva, i ja en el bàsquet ho era, i bueno, vaig provar aquesta cursa, vaig veure que em va agradar, i vaig començar a fer curses, vaig començar a guanyar-ne alguna, sense entrenar massa, vaig dir: ostres, això m'agrada. I res, vaig canviar d'equip, un noi em va començar a entrenar, i va sortir sol, no va haver-hi un canvi així.
No, sí, tu recordes sempre des de ben petita que ja recordes haver-te dedicat, per dir d'alguna manera, no, posar-te més en sèrio amb aquest esport.
Sí, des de petita hi anava a campionats de Catalunya, després quan tenia 14 anys vaig fer tot l'Open d'Espanya, i d'allà ja, bueno, he anat fent carreres cada vegada més importants.
I cada vegada més, també. Cal dir també, Sílvia, que tu, no, estem comentant que ets esportista professional, però a més, aquest any t'has graduat en Medicina i a la Universitat de Girona. És possible compaginar les dues coses? Perquè, clar, fas curses molt exigents, la carrera és molt exigent, segur que no ha estat fàcil per tu, no? Portar, seria, no diria doble vida, però, clar, al final són dues coses complicades i que requereixen molt de temps de dedicació.
Sí, quan vaig començar, bueno, als 18 anys la carrera, vaig pensar que la bici l'hauria d'aparcar una mica, però per sort em van reconèixer com a esportista d'alt nivell i em va adoptar el tutor Joan Sant, que també és de Sant Feliu, per cert, i bueno, amb ell quan tenia cursa li deia i miràvem de gestionar una mica si tenia examen, canviar les dates o el que fos, i jo totes les curses he anat amb el meu portàtil, els meus apunts, i totes les tardes estudiant. I, bueno, al final és organitzar-t'ho. Si jo què sé, em toquen 3 o 4 hores d'entreno, sé que són llevar-me aviat, 3 o 4 hores d'entreno i després tot el dia d'estudiar. I, bueno, el sacrifici ha estat més el que faria una noia de la meva edat, no, d'anar de festa o això, jo no ho he fet. Però la resta és això, és organització, i al final ho he aconseguit i tot el dia, vull dir, he fet any per any, no he repetit cap, i he aconseguit graduar-me ara fa un parell de setmanes.
No, per això, Déu-n'hi-do, és un mèrit molt important, perquè ja et dic, qualsevol carrera és complicada, però medicina requereix molt de temps, i portar les dues coses s'ha de reconèixer que és un mèrit, i és complicat, i evidentment has hagut de tenir una organització molt important per poder haver fet les dues coses, perquè clar, és això, has acabat la teva etapa universitària ara fa res, tens només 23 anys, a mi m'agradaria saber quins plans tens ara per al futur, perquè clar, no sé si vols seguir estudiant per poder exercir la medicina, o realment tens clar que vols dedicar tots aquests anys a competir professionalment i potser més endavant, no sé, ja veuràs si canviar el camí o no.
Doncs la meva idea és intentar compaginar-ho, les dues coses. De fet, la setmana que ve començo a treballar a la Clínica Bofill de Girona, o sigui que no he acabat, vull dir, ja he començat a exercir i bueno, exerciré de metge esportiu i res, allà m'ho posen fàcil per poder entrenar també els caps de setmana, poder anar a competir, o sigui que de moment faré les dues coses, i més endavant, si veig que no puc, ja decidiré què faig.
Déu-n'hi-do, perquè ho tens molt clar, perquè ja et dic que és complicat, però bueno, jo et desitjo la millor sort del món, perquè la medicina és una carrera molt bonica també, i poder portar les dues coses, i a més ja ho tens clar que et dedicaràs a la medicina esportiva, vull dir que espero que et vagi molt bé en aquest sentit. Aprofitem, Sílvia, també que et tenim aquí, que dèiem Sant Feliu, coneixes bé Sant Feliu, tot i que ara mateix estàs a Andorra i voltes per tot arreu per les curses. No sé si actualment segueixes residint a Sant Feliu de Guíxols, i si tu creus, perquè abans deies lo de la carretera, que és un bon lloc per entrenar-se, en el teu cas, a la disciplina de muntanya, de ciclisme de muntanya.
Doncs sí, resideixo a Sant Feliu quan hi soc, que estic més fora que a casa, però si he de dir on te visc a Sant Feliu. I la veritat és que jo m'he criat allà i entrenar per mi és dels millors llocs que hi ha. De fet, a Girona hi venen molts ciclistes professionals per les carreteres que tenim. La muntanya de Sant Feliu és preciosa, tens bueno, tot el que necessites per entrenar, i les carreteres encara més. A més hi ha bon clima, vas veient el mar, que això a la gent que no és de la costa els entusiasma, i més la Costa Brava. Sí. I res, això és, per mi és un lloc ideal per entrenar.
Sí, perquè el que deies tu, molts ciclistes professionals venen a les comarques de Girona expressament. De fet, hi ha molts llocs locals i tot plegat que s'han creat per tots aquests ciclistes. Clar, tu em dius, estàs més fora últimament que dins de casa, per dir-ho així. Clar, ara mateix estàs a Andorra. Què fas per entrenar-te? Entrenes a Andorra i llavors t'adaptes al lloc on vas? Clar, no sé, això també és molt difícil per tu, perquè depèn del lloc, també les condicions totalment diferents. Si estàs acostumada a Sant Feliu, comarques de Girona, llavors quan canvies ets capaç de fer també aquest canvi de xip, no? I dir, ara estic aquí, doncs una setmana que estic aquí, doncs m'adapto, em busco on anar i entreno per aquí, o en aquest cas t'ajudaria algú de l'equip, que dius tu que no, que en aquest cas no estaries tan sola i et diuen, ves per aquesta zona, per aquesta altra.
Bueno, al final, tots els que som ciclistes ens acabem fent amics encara que no ens coneguem. Jo aquesta setmana a Andorra he pujat sola, sense ningú i sense res. He mirat quatre rutes del Wikiloc i bueno, i he anat a fer segons l'entreno que em tocava. I aquí he tingut la sort que he conegut a molta gent. I res, des del primer dia m'han acollit, he anat fent amics, i al final fent amics m'han dit vés aquí, vés allà, i res, he fet tots els ports d'Andorra en una setmana. O sigui que els ciclistes som gent oberta i ens fem amics tots de seguida. Vull dir, si necessites alguna cosa, saps que tens el Wikiloc, i si no, vas a qualsevol establiment d'aquests de ciclistes, preguntes i tothom et respondrà bé.
Doncs
està molt bé.
Avui hem parlat al Supermatí, a les veus de l'Empordà, amb la Sílvia Roura. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, molts ànims i molta sort en les competicions que venen.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Sílvia.
Que vagi molt bé. I Marc, parlem la setmana que ve.
Doncs sí, la setmana que ve, a veure si estarem amb tu o amb l'Anna.
Ja, jo crec que l'Anna, la setmana que ve. Jo crec que l'Anna.
Sí? Sí? Doncs amb l'Anna. Sí.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Dani.
Adéu. Igualment. Gràcies.
Adéu.
Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
La setmana comença amb un dia assolellat i temperatura màxima de 30 graus a l'interior del Baix Empordà. La temperatura mínima baixa una mica al voltant dels 15-16 graus i demà es manté el temps majoritàriament assolellat. De cares a dimecres dijous baixa la temperatura i augmenta la inestabilitat amb més risc de pluja. Pel tram final de setmana el termòmetre tornarà a pujar.
Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com cada dia. Mentrestant, a radiocapital.cat podreu trobar totes les notícies del Baix Empordà i aquí a l'antena de Ràdio Capital. De seguida, la millor música del món. Que vagi molt bé.